Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
L'exsacerdot Christophe Charamsa, suspès per declarar la seva homosexualitat, i l'escriptora d'origen afganès, Nadia Ghulam, seran els principals protagonistes de la nova edició de la tertúlia amb amics dels Amics de Pedra i Sang. Seran 4 sessions el 22 i 29 de maig i el 5 i el 12 de juny, que també rebran l'advocada Magda Oranic i l'actor i el director teatral Marc Martínez. Per parlar d'aquesta desena edició hem convidat Dolors Vilarassau, presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang. Dolors, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda. I d'aquí una estona també parlarem amb la Nadia Ghulam, qui protagonitzarà la primera d'aquestes tertúlia amb amics. La saludem de seguida. Nadia, bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Deixa'm que comenci amb la Dolors, perquè és just avui que comença aquesta desena edició d'aquest cicle. Quin és el comú denominador d'aquests 4 convidats que teniu en aquesta edició, Dolors?
A part dels temes, que tots són temes de rigorosíssima actualitat, la Nàdia mateix, ser dona refugiada i sobreviure en l'adversitat, la Magda Oranic, la brigada Aranzadi contra Catalunya, Christophe Charamsa, les minories sexuals a les religions, i Marc Martínez, el debat sobre la cultura comença a P3 o a les urnes. Jo penso que tots aquests són temes molt interessants, però si hi ha un denominador comú entre tots ells, que són gent de diferent origen, de diferent edat, de diferent pensament, és que són gent molt valenta. I aquí tenim la Nàdia, que és, té una biografia que denota doncs, aquest coratge i aquesta valentia davant l'adversitat, no?
Però sempre han estat temes d'actualitat quan heu plantejat els cicles o no ha tingut a veure?
No sé, per exemple, hi va haver un any... Sí, sempre gira entorn de temes no tan polítics, però sí socials o culturals. Per exemple, hi va haver un any doncs, que estava molt dedicat doncs, al tema de Catalunya i del procés. Hi ha hagut anys que potser hi ha hagut uns temes més centrals, però sí, sempre intentem buscar sobretot un perfil de persones que biogràficament sigui interessant, que puguin també parlar de la seva pròpia experiència i els temes és això que et dic, a l'entorn de la cultura o de fets socials, més que destacats polítics. Això potser és el que menys hem portat.
En aquests 10 anys han passat moltes personalitats, al voltant d'unes 40 personalitats, destacades, com deies, en diferents àmbits, fins i tot en projecció internacional. És complicat arribar a aconseguir doncs, aquestes persones, que, com en aquest cas, per exemple, són persones que han estat d'actualitat recentment?
Doncs mira, curiosament t'he de dir que no.
No?
Que les persones, tot i que de vegades hi ha gent que penses que és molt mediàtica doncs perquè surt a la tele o té un determinat estatus o tal, quan hi parles d'una manera propera i d'una manera sincera, la gent curiosament et diu que sí. I amb tota aquesta gent, puc dir que entre nosaltres doncs, hem tingut, mira, el que ara és, per exemple, conseller, el Raül Romeva, la Vit Espanyol, la Mònica Terribas, la desapareguda Muriel Casals, també a l'Emili Teixidor, que penso que va ser l'últim acte públic que va fer, l'Arcadi Oliveres, l'Empar Moliner, l'Enric Juliana, la Marta Pessarrodona, i sempre hi hem accedit doncs, a través d'alguna coneixença o de tu a tu, i la resposta en molt poques vegades ha estat un no rotund. De vegades el que ha passat han dit en aquest cicle no hi podrem participar, però vindrem al cicle que ve, i així ho han fet. Recordo, per exemple, el cas de la Mònica Terribas, que va ser el dia de la que estava a Madrid per la coronació del rei, del Felip. Estava aquell dia, havíem quedat ja feia 3 mesos, posem per cas, i aquell dia coincidia que ell estava a Madrid amb el tema de la coronació del rei des de Catalunya Ràdio. I tothom em trucava dient, escolta, és que la Mònica està a Madrid.
Estava patint.
Tothom patia perquè deia, no vindrà la Mònica. La Mònica, mitja hora abans de la tertúlia, estava aquí a Sant Cugat i la va fer normalment. O sigui, bueno, amb una professionalitat total, perquè era un dia informativament molt complicat, però vull dir, això és mostra doncs, precisament d'aquesta professionalitat d'aquesta dona i molts altres.
Digues, digues, Dolors.
No, també volia dir un tema molt més anecdòtic, que sempre intentem arribar doncs, a les persones, no tant a la seva projecció pública, sinó a la seva
personal.
A la seva projecció personal, i això ho aconseguim, curiosament, a través del berenar. El berenar és una cosa que quan la gent li parles i tu què voldràs berenar? I aleshores la gent et comença a parlar de quan era petit, d'aquell any que va fer aquell viatge no sé on, i comença a entrar en un tipus de relació molt més personalitzada.
Més íntima, sí.
Sí, llavors en aquest cas, Nàdia, que estàs aquí, puc dir que és el primer cas que el berenar el fa la mateixa persona que fa la tertúlia. O sigui, la Nàdia avui estarà al Mesón fent el berenar, fent-lo ella, sí, personalment, farà uns dolços afganesos, uns creps, després porta un te afganès, però ho ha cuinat ella mateixa. I el tema aquest del berenar té molta gràcia, perquè, per exemple, recordo el jutge Vidal, que va venir, que li era igual el que berenava, però volia olives calamata. I amb tot Sant Cugat no trobàvem olives calamata, no? Hi ha qui volia una marca de vi, hi ha qui per exemple, el pernil és una cosa molt, molt nostrada i que molta gent vol pernil. La xocolata, els suïssos, xocolates, tot aquest tipus de coses també és una cosa que els hi agrada molt. I fa gràcia entrar en aquest aspecte més personal, no? És anecdòtic, evidentment, de cada un dels tertulians.
Doncs anem amb la Nàdia Gulam, que va viure en primera persona la Guerra Civil del seu país i va haver de fer-se passar pel seu germà, mort al conflicte, durant 10 anys per treballar i ajudar la seva família. L'any 2006 va arribar a Barcelona en un programa d'ajuda als refugiats. La Nàdia obre avui, com dèiem, aquest cicle de tertúlies amb amics. Nàdia, avui explicaràs la teva història?
Sí, sí, una mica destacant també la situació de dones que viuen a l'Afganistan avui en dia, perquè encara que jo sigui aquí a Catalunya estic en contacte directe a l'Afganistan, ja que viuen les meves germanes allà, la meva mare i les meves cosines, llavors estic molt connectada ja amb la situació de dones al meu país i estic treballant molt perquè tinguin una oportunitat de tenir un pas més endavant, saps?
Mm-hmm. La teva és una història de dolor, de patiment, de supervivència. Realment, quin és el missatge que vols fer arribar al públic?
Jo normalment sempre el que intento transmetre a gent, aquesta perseverança de lluita constant malgrat les dificultats que hi ha a la teva vida. Perquè si tu no creus, no pots aconseguir-ho. Llavors, jo sempre m'ha passat coses molt difícils a la vida, molt difícils, que moltes vegades quan em trobo amb joves em diuen això jo no podria fer, i dic sí que podrem fer quan nosaltres volem. I en aquest sentit, llavors, perquè la dificultat està a cada escala, a cada casa, a cada lloc, però el que passa que moltes vegades gent diuen no puc, em enredeixo i dic deixo. Llavors jo en aquest sentit sí que he patit molt, però gràcies a la meva mare afganesa, i que m'ha donat suport, m'ha convertit en una persona resilient perquè jo pugui sortir endavant.
Mm-hmm. Tu també has passat per l'experiència d'estar en un camp de refugiats. En la teva presentació dius que deixes obertes algunes preguntes pel debat d'aquesta tarda, i són preguntes que faràs, suposo que al públic, no? Perquè també se les faci. Dius, què esperem dels refugiats? Digues.
Sí, això és el que m'interessa molt destacar, perquè normalment quan parlen de tema d'acollida, parlen del tema que obrim les nostres cases perquè vinguin aquestes refugiats, llavors molts projectes que creen per l'acolliment de refugiats són de molt curt termini, i això fa que la seva integració, hi ha moltes coses que no pots integrar-te en els primers 6 mesos i necessita temps. I nosaltres el que fem al moment d'acollir, llavors diem que tot vagi més endavant i ara s'adaptin a la nostra cultura, a la nostra manera de ser, a aprendre la nostra llengua, i això no és fàcil. I jo el que vull dir a la gent que volen acollir, que sisplau, respectin aquelles persones que venen amb un dol profund, deixant la seva casa sense que vulguin, deixant les seves amics, amistat i tot això, arribant aquí amb una molta dificultat. Llavors nosaltres el que hem de fer, donar-los una oportunitat i amb temps, paciència, perquè ells puguin, diguéssim, pair aquell dolor que tenen, que no pots pair-ho, però pots aprendre a viure amb aquell dolor i després continuar aprenent en la nova casa la vida que estan tenint la gent d'aquí.
Mm-hmm. Per la teva experiència en el temps que portes aquí a Barcelona, creus que realment estem preparats per acollir?
Preparat a gent de poble sempre, perquè encara que, diguéssim, no saben com i cal, perquè això no els hi transmeten, no n'hi ha molta formació sobre aquests temes, sobretot hi ha molt de desconeixement sobre aquestes persones que arriben, però voluntat de gent, això és per mi molt important, perquè moltes vegades quan a mi els polítics diuen hem fet això per immigrants i tal, jo penso, però què dius? Si no fos per gent de poble, jo que sóc una de les refugiades més actives que des que he arribat no he parat, si ara no fos per gent de poble estaria dormit a carrer, saps? I que tothom passaven pel meu costat i seria una dona invisible. Mm-hmm. Però gràcies a gent del poble que m'ha fet visible, gràcies a gent del poble que m'han acollit, que s'han esforçat, perquè jo sempre, fins i tot que quan he publicat el meu primer llibre, el meu primer discurs va ser que jo he arribat com una planta seca. I gràcies a gent que he trobat, que m'han començat a regar, i ara estic en el moment que estic començant a ser verd i que fent flors i que podem tenir les meves veus i parlar.
M'imagino que el fet d'escriure i poder expressar totes aquestes experiències vitals i fer-les també, per suposat, arribar al públic, tot això també t'ha ajudat, no?
Ajudar-me, moltes vegades a mi pensen això, aquesta pregunta com a nivell psicològic. A nivell psicològic, quan tu et passen coses difícils, moltes persones pensen que és una teràpia recordar-lo, explicar, i això no és així. Pot ser per alguna persona funciona, però personalment per mi no funciona. Però el que passa és que m'ha ajudat perquè, com jo, hi ha milers de persones en aquesta societat i ara que jo tinc veu i que gent com aquesta associació dels amics i aquest berenar venen a escoltar-me i volen compartir una estona amb mi, amb el berenar del meu país i tot això ajuda molt que comprenguin la meva situació i no tan sols de mi, sinó de moltes refugiats que estan esperant allà darrere de les fronteres o gent que no han pogut sortir del meu país, que estan allà. Llavors, per mi, això és una gran ajuda, perquè sento acompanyada, no sento sola, sento que hi ha gent que m'escolten, hi ha gent que m'acompanyen en aquests moments difícils que estan passant la meva família a l'Afganistan, o que hi ha moltes altres persones, que per mi tot és la meva família, que som éssers humans. I per això pues, em sento molt acompanyada i això sí que ajuda molt.
Déu-n'hi-do, això només en uns minuts, eh? O sigui que aquesta tarda, promet, Dolors,
no? Sí.
Ja teniu ple, és a dir, queden hi ha places?
Alguna plaça, no gaires, però queda alguna plaça, sí.
Sí? Teniu, normalment hi ha un límit de places?
A veure, amb el Xavier del Mesón sempre havíem pensat que el límit tenen 50 persones, uh-huh. Això és un menjador d'un restaurant, però hem vist en altres vegades que 70 també poden cabre, però 70 és un límit molt gran. I ara doncs encara hi ha alguna plaça que es poden comprar tiquets al Mesón, o bé es pot fer simplement una reserva i després recollir el tiquet al correu pedraisang@gmail.com. El tíquet val 7 euros, pels amics de Pedra i Sang 5 euros, que en realitat el que fa és cobrir el berenar. També dedica, per exemple, en aquest cas, el Mesón no cobra res ni pel servei ni pel local, o sigui, el cedeix gratuïtament i el berenar la porta la Nàdia.
I què anava a dir ara? La dinàmica d'aquestes tertúlies,
sí.
El plantejament, és a dir, com funciona? El convidat exposa, fa la seva exposició,
sí.
La gent se l'escolta, va berenant?
Nàdia, encara hi ets o no?
Sí, sí que hi és.
Nàdia, moltes gràcies per tot el que has dit i t'esperem aquí a Sant Cugat, ja ho saps, amb moltes ganes. Una abraçada, Nàdia.
Moltes gràcies.
Encara
estarà, sí, d'acord. Sí, preguntaves per la
dinàmica, quin és el funcionament de la tertúlia?
Sí, el funcionament és, hi ha uns 40 minuts, 50 minuts d'exposició, d'un tema, sempre d'una manera molt divulgativa o això molt biogràfica, com serà aquest el cas, no? Molt sentida. I després es pregunta en el tertulià se li pregunta pel berenar. I en aquest cas, doncs, ja ho he explicat, que la Nàdia explicarà aquest berenar que ens portarà, a més, en aquest cas fet per ella mateixa, i llavors en el moment que entra el berenar és el moment que s'entra a la tertúlia. Llavors la gent pregunta, diu coses... És una mica, la idea va sorgir d'emular les antigues tertúlies de cafè, en què la gent anava a parlar, no? És una mica el gust per parlar, cuidado, no el gust per barallar-se, o sigui...
No discutir.
No, es tracta de discutir amb ningú, es tracta de que algú pugui exposar un tema i que la gent pugui parlar sobre allò. Clar, ara la gent quan diu tertúlia de vegades és fins i tot una cosa que sembla negativa, no? Sembla que tu hagis d'enfrontar-te amb algú i barallar-te, sobretot en alguns mitjans, no? I en canvi això no, és una mica el gust de la paraula per sentir l'altre, per conversar amb l'altre, per entendre l'altre i intercanviar opinions i idees. I això sempre, doncs, si es fa... És curiós perquè sempre, en totes les celebracions, sigui la que sigui, sempre hi ha d'haver alguna cosa de menjar entremig, o sigui, alguna cosa. I aquest berenar, ja t'ho he dit abans, és una mica el que personalitza, doncs, aquest
tertúlia.
Fet. I aquest seria el mecanisme. S'acaba cap a les 9, és una hora i mitja.
I comença a quarts de 8, no?
A dos quarts de 8, sí.
Jo volia afegir una cosa... Que per mi és un honor de poder estar aquí, perquè jo, des que he arribat, per poder entrar en una conversa, diguéssim, cultural i més enllà que la guerra i violència, llavors vaig pensar com ho puc fer això. Llavors vaig muntar un blog que es diu Cuina Afganesa a casa teva i me'n vaig a casa de gent, els hi faig plats del meu país i quan mengen es troben amb un sentit, amb una connexió que és que mai pots sentir-te en una conversa sense res.
Això és molt intel·ligent, eh?
Diet Plus, jo d'aquí reformava moltíssim pensant que és veritat, perquè quan hi ha menjar veus que jo, el que menjo, el que explico, tenen molt, molt a veure amb vosaltres. Llavors això connecta molt la gent.
Sí.
I avui els he fet uns plats, uns berenar que a mi me'l feia la meva mare. Jo quan sortia d'Afganistan pensava, però mai menjaria això o no? Però aquí he intentat fer-m'ho perquè si la meva mare no està, perquè jo pugui menjar d'això. I avui pues, compartiré amb aquestes persones
que vindran. Quin millor plaer, no?, que poder fer-t'ho i també compartir-ho amb els altres. Nàdia, doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la tertúlia d'aquesta tarda i gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estoneta. Bon dia.
Gràcies, adéu, Dolors.
Adéu, Nàdia, fins ara.
I Dolors, res, que pinta molt bé aquesta desena edició del cicle, que gràcies per...
Sí, puc dir alguna
molt
petita...
Molt ràpidament.
No, que el cicle no s'acaba avui, sinó, com tu has dit, segueix amb tres històries molt impactants, la del Christoph Charamsa.
També.
O sigui, un altre home valent, no? Una persona que treballa al Vaticà, que és funcionari del Vaticà i decideix declarar la seva homosexualitat i també doncs, aquesta lluita d'aquesta persona, la Magda Oranich, advocada, que és una corredora de fons, o sigui, que ha estat en totes les causes pels drets de Catalunya i pels drets de les persones, i el Marc Martínez, que és una persona també molt valenta amb les seves opinions sobre cultura, sobre política i molt actiu en xarxes socials. Un home que té una visió diferent potser del que és la cultura oficial.
Molt bé, doncs aquests són els noms propis d'aquesta desena edició de Tertúlia amb Amics, de la qual avui n'hem parlat. Gràcies, Dolors.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Vinga, us esperem.